Són 7:45 del matí, així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Roger.
Avui a quina hora sortirà el sol?
A les 7:59.
3, 2, 1, se ganya!
Sí,
em permets
no, no a les 8 en punt, no, a les 7:59.
Exacte, i em permets una autocorrecció del programa anterior.
Digues.
I em vas preguntar quants minuts cada dia, tal.
Que varia.
I et vaig dir, més o menys, m'has agafat,
4.
Crec que més o menys 4, fixa-t'hi. La setmana passada vam dir a les 7:51, ara diem a les 7:59.
No, per tant, no surten els números.
No, però sí que et vull dir que sí que són 4, com que l'òrbita de la Terra no és perfectament rodona, hi ha moments de l'any en què això va més ràpid i altres més lent. Ara deu anar més lent i, per tant, doncs això, estem parlant que en una setmana ens ha pujat 8 minuts.
Avui, quan falti un minut per les 8 del matí, 28 minuts exactament des d'ara, sortirà el sol.
Sí, senyor.
A Catalunya.
A Catalunya.
Molt bé. Estàs bé, Joan Anton?
Molt bé, i tu?
El Joan Anton és la veu científica del suplement, màster en astronomia, astrofísica, químic quàntic, autor de diversos llibres, l'assaig retrat d'un univers sorprenent, també de la novel·la juvenil Projecte Galileu, amb una gran vocació, ja ho sabeu, el Joan Anton, didàctica i pedagògica, i un altre llibre fantàstic, 100 qüestions sobre l'univers, un llibre revelador que també ens serveix per entendre un munt de coses aquí al suplement. I, de fet, aquests capítols els aneu trobant desgranats en aquest espai que es diu La Terra Esplana i que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol al suplement de Catalunya Ràdio. A més, Joan Anton, a banda de preparar moltes seccions i molts guions pel suplement, també estàs escrivint un llibre ara.
Sí, sí. Es diu Guia d'Observació del Cel per nois i noies. Sortirà, si tot va bé, al febrer, amb Editorial Cossetània.
Espero que el vinguis a presentar al suplement.
Estaré encantadíssim. I, a més, aquest llibre, Roger, serà perfecte perquè primer és per nois i noies. I després, com que sempre em dius que dic coses que després no veus, doncs això serà una guia perfecta, perfecta perquè puguis gaudir del cel.
El mes de febrer el presentaràs, eh?
Sí, espero que sí.
Tu notes nois i noies inquiets pel que hi passa al cel o què?
Molt.
És quan vas a escoles, quan a fer conferències i gent jove, et fan cas o estan mirant l'Instagram?
No, cada cop més interès d'aquest tema. Pensa que estan molt informats avui. També les escoles han fet molt èmfasi en explicar temes d'astronomia, també lligant-los en temes com l'ecologia o la sostenibilitat. Uh-huh. Per tant, jo estic molt content de com s'està educant en aquest moment el jovent.
Anem a l'actualitat. La Terra és plana, actualitats, qüestions importants d'aquesta setmana. L'Osiris Rex té previst arribar a l'asteroide Venu demà dia 3 de desembre. Us podria explicar a què he entès el que acabo de llegir, però no és veritat. Així que, Joan Anton, primer, què és l'Osiris Rex?
Mira, l'Osiris Rex és una missió de la NASA que es va llançar amb destí Venu, que és un asteroide, per estudiar-lo. El que vol aquesta missió és analitzar l'asteroide, recollir fins i tot mostres i retornar mostres de l'asteroide a la Terra, perquè els asteroides, recordem que són uns objectes que són molt antics. De fet, alguns d'ells es van crear en els primers instants del sistema solar i, per tant, guarden informació en la seva composició que ens és vital o ens és molt interessant per entendre com es va formar el sistema solar. Igual que n'hem parlat d'una altra sonda, que recordaràs que hem fet broma del seu nom, que era la famosa Hawaiusa, o és la famosa Hawaiusa del Japó, que també està en un altre asteroide, doncs aquesta vindria a ser la missió bessona o germana, també cap a un asteroide, però de la NASA.
L'asteroide Venu, què té de particular aquest?
No, res, que és un asteroide suficientment gran, té uns 200 metres de gran i que està relativament a prop. És un dels asteroides que es mou en òrbita relativament a prop de la Terra i que, per tant, fer-hi arribar un dispositiu, un enginy, doncs és relativament senzill.
Molt atents també, demà s'enlaira la Soyuz, tres astronautes cap a l'Estació Espacial Internacional, després de l'accident de fa setmanes, que us vam explicar també el suplement, que afortunadament un accident que va acabar bé.
Exacte, per això és molt important demà, que tothom està pendent de la Soyuz, que d'altra forma no se li hauria prestat gaire atenció. Clar, la gent té tendència a pensar que això de pujar a dalt a l'espai i a l'Estació Espacial Internacional és rutina, i no és encara rutina. Malauradament encara és, diríem, un esport de risc. Afortunadament no hi ha catàstrofes, no hi ha drama, no?, en això, però sí que hi ha hagut accidents, com el de fa unes setmanes que deies, i tothom està ara pendent de si la Soyuz és capaç...
Des d'on s'enlaira?
Des d'un lloc a la Sibèria, crec, que no recordo...
Un aeroport de la Sibèria.
Sí, una base de l'Agència Espacial Russa, que és a la que opera el Soyuz i el coet que la llença, i porta tres astronautes cap a l'Estació Espacial Internacional, on ja hi ha tres persones més esperant-los.
Sortirà puntual o serà un vol Vueling?
Clar, això no ho sabem fins al darrer moment. Tot està molt planificat.
Aquestes missions no tenen per què ser puntuals.
No,
a vegades
no.
Va en funció molt de...
Sí. Per exemple, si...
Model Vueling.
Sí. Si hi ha núvols, si hi ha vents, doncs es pot... canviar l'hora o fins i tot el dia. És a dir, no ho tenen tot.
Com Vueling,
sí,
tot igual.
Bueno, no ho sé si tot igual.
Avui amb el Joan Anton Català, atenció, parlem d'un dels espectacles més sobrecollidors de la natura, les aurores. Fixaràs aquell termini, ni molt d'hora ni molt tard, mitges tintes no són bones, decidir-se és complicat, i es complica aquella vida que tu creies tan senzilla, romandries asseguda, reflexiva la cadira. I és per això, com que avui amb el Joan Anton Català parlem de les aurores, ho hem il·lustrat amb aquesta cançó fantàstica d'un cantant que tenim en aquest país, que és el Ferran Palau, i que té una cançó fantàstica que es diu Aurora i que sona d'aquesta manera. Joan Anton, comencem definint què són les aurores exactament.
Val. Les aurores és el producte, són aquelles llums que tots haurem vist en fotografia, i si hem estat afortunats també les haurem pogut viure en directe, que es produeixen a les zones polars, són aquelles llums de color verd o a vegades ataronjades o rogenques, i són el producte de la interacció del vent solar. El vent solar és com una pluja, com un vent de partícules que ens arriba del Sol, igual que de qualsevol altra estrella, que aquesta pluja o aquest vent està format per partícules carregades elèctricament, i la magnetosfera. La magnetosfera és l'escut magnètic protector de la Terra. És el que fa que aquestes partícules no puguin arribar a la superfície perquè serien perilloses pels teixits vius, i les retenen, com que estan carregades elèctricament, la Terra funciona com un gran imant, i llavors les reté en un escut al voltant de la Terra que es diu magnetosfera, i queden allà orbitant. Quan hi ha excés de partícules, que això es produeix quan hi ha tempestes solars, vol dir que arriba molt de vent solar, aquest escut protector s'acaba saturant i envia moltes partícules cap als seus pols magnètics, el pol nord i el pol sud. Aquestes partícules interaccionen amb les capes altes de l'atmosfera i donen aquests colors verds o vermellosos tan xulos i tan macos a les zones polars.
De tant, aquesta, d'alguna manera, és l'explicació científica, no?
Sí, exacte. Aquesta és l'explicació científica, és la interacció del vent solar amb la nostra magnetosfera.
Què li va passar a Galileo?
Bueno, Galileo ja les va veure i llavors va pensar que, en veritat, clar, la raó no la coneixien exactament, no sabien que era aquesta raó, i va pensar que era interacció en l'atmosfera, que eren fenòmens atmosfèrics, i ho va posar de la llum del Sol, i va posar el nom d'Aurora en honor d'una deessa romana, de la deessa del matí.
A la Terra tenim aurores perquè tenim el camp magnètic, però en d'altres planetes també es produeixen, no?
Sí, n'hem descobert...
No tenim l'exclusivitat de les aurores.
No, igual que no en tenim dels llamps i coses, fenòmens d'aquest tipus. N'hem descobert i n'hem fotografiat a Saturn i a Júpiter, si bé que els mecanismes que produeixen les aurores en aquests planetes són un lleugerament diferents, perquè el vent solar, com que estan molt allunyats, el vent solar no els hi arriba en tanta intensitat com en aquí, però sí que els hi arriben altre tipus de partícules que tiren a l'espai alguns dels seus satèl·lits. Per exemple, Io és un satèl·lit de Júpiter que és tot volcà, hi ha la tira de volcans que estan constantment llançant matèria a l'espai. Aquesta matèria és la que reemplaçaria el paper del vent solar i cauria sobre la magnetosfera de Júpiter i produiria aquestes interaccions amb aurores molt més bèsties que les que tenim aquí.
Per què les aurores només, diria que només es veuen a les zones polars, no?
Exacte. Habitualment només es veuen a les zones polars, tot i que ara, si vols, t'explicaré que no sempre ha estat així, a vegades hi ha alguna excepció, i és perquè, com que la Terra funciona com un imant, per tant té dos pols, el positiu i el negatiu, per entendre'ns, condueix a les partícules del vent solar cap a aquests dos pols. Actualment, aquests dos pols estan més o menys orientats, igual que els nostres pols nord i sud geogràfics. És el que diem els pols magnètics de la Terra i el pol geogràfic. No estan exactament al mateix punt, estan uns quants, no sé si són centenars o fins i tot algun miler de quilòmetres separat, però poquet. No sempre ha estat així, perquè el pol magnètic de la Terra, avui sabem que durant la història s'ha anat movent, ha anat canviant i fins i tot s'ha invertit. Què vol dir? Que aurores n'hi ha hagut a la Terra en èpoques prehistòriques a tot arreu. Actualment les tenim molt concentrades, això, on estan els pols magnètics, molt a prop del pol nord i del pol sud.
A Catalunya se n'ha vist mai d'aurora
boreal? Sí, sembla que sí. Per exemple, al segle XIX, el 1859, va haver una gran tempesta solar, és la més gran tempesta solar de la qual es té registre, que va malmetre, per exemple, el telègraf a Europa i Estats Units durant dies, i que va fer que era tant la intensitat de la tempesta que va fer que les aurores es poguessin veure a llocs com Espanya, o, per exemple, Catalunya, Madrid, Barcelona, però també, per exemple, com a Cuba i fins i tot al nord de Colòmbia. Per tant, llocs que són increïbles, no?, de que es puguin haver vist aurores en aquells moments.
Avui amb el Joan Anton Català, aurora. A veure, Joan Anton, la diferència entre les aurores boreals i una aurora austral?
Mira, les boreals són de l'hemisferi nord, les australs són de l'hemisferi sud. Per tant,
fàcil.
És el mateix, però en funció d'on es produeixen, es diuen boreals o austral.
Per què es diu que les aurores ballen?
Perquè quan tu les estàs veient, dona aquesta sensació. Tu les veus i es van movent d'una forma lenta, constant, i van canviant de forma i sembla com si ballessin.
Tu on les has vist?
A Islàndia. Islàndia, va ser, bueno, amb la meva família vaig tenir la fortuna de que les vam poder veure, les perseguíem, de fet, i les vam poder veure tres nits, i a les patalgues increïbles, és a dir, no saps què fer, estàs allà i veient com canvien, apareixen, desapareixen, t'apareixen en un altre lloc del cel, i es van movent i ballant, van canviant la seva forma.
Devies per això, portar el pitet allà posat.
Sí, tots ens vam quedar, bé, no ho oblidarem mai.
Fan soroll?
Diuen que sí, però científicament no s'ha pogut comprovar. Hi ha gent que diu que sí. De fet, hi ha registres històrics d'antigues cultures que asseguren que les aurores fan soroll, com per exemple els esquimals. Però científicament no ho hem pogut comprovar d'una forma fefent, i el que pensem és que probablement no ens pot arribar si és que hi ha algun so de les aurores, perquè això es produeix a unes quantes desenes de milers de quilòmetres d'alçada, però sí que podria ser que l'electricitat estàtica que pogués estar relacionada amb el fenomen, doncs pogués afectar a l'oïda d'algunes persones i pogués haver com una mica això, d'electricitat estàtica, que pogués fer una mica de soroll, però no seria exactament de les aurores, sinó seria d'aquest efecte de l'estàtica.
De dia hi pot haver una aurora?
Absolutament.
El que passa és que no es veu.
No es veu. A l'aurora li és igual, no sap, de fet, si és de dia o de nit, el que passa que necessitem foscor per poder-les veure i per això que les mirem de nit.
Es pot calendaritzar una aurora? És a dir, podem saber quan es produirà com les llàgrimes de Sant Llorenç?
Sí, absolutament. De fet, quan nosaltres érem a Islàndia, accedíem a uns webs islandesos de predicció d'aurores, que eren capaços de guiar-nos exactament i dins a les probabilitats, sempre són probabilitats, de quin dia hi pot haver aurora, i no només això, sinó i en quins llocs hi pot haver aurora. Això per què ho podem fer? Perquè controlem o observem les tempestes solars. Sabem en el moment en què es produeixen les tempestes solars, podem intentar calcular en quin moment ens arribarà aquest flux de partícules a la Terra i més o menys podem intentar calcular en quin lloc, etc. Amb la qual cosa sí que hi ha predicció d'aurores i pel que puc dir són bastant fidels.
Tu les has veure a Islàndia, entenc que països com Noruega, com Suècia...
Exacte.
Fàcil, no?
Correcte. La Sibèria, Alaska és un altre lloc típic per anar, tot el que és el nord d'Europa, el nord dels Estats Units, això no amb l'hemisferi nord.
A l'Àfrica seria impossible veure una aurora.
I seria impossible, excepte que tornés a haver-hi un fenomen com aquest que et deia del 1859, una gran tempesta. De fet, mira, la meva sogra, t'explico una anècdota, la meva sogra una vegada em va dir, saps que aquí jo vaig veure una aurora a Barcelona, de fet a l'Anoia, i vaig dir, com? Diu, sí, va ser durant la Guerra Civil. Llavors vaig investigar per internet i efectivament hi ha registres en els diaris que a l'any 1938 es van produir unes tempestes solars i va haver aurores visibles a Catalunya.
Com es diu la teva sogra?
Montserrat.
Montserrat, si ens estàs escoltant, una abraçada. Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és La Terra és Plana amb el Joan Anton Català. Quina és la millor època de l'any per veure una aurora, Joan Anton?
Hem de buscar foscor, per tant, si és a l'hemisferi nord, anirem més aviat cap a l'hivern, perquè com més hores de foscor, més probabilitats tenim de veure-les, però hem de buscar també que no hi hagi núvols, amb la qual cosa és aquest balanç entre anar-hi a ple hivern o anar-hi una mica abans o després, primavera, tardor. També haig de dir a la gent que hi vulgui anar, que ho sàpiguen, perquè és molt important, quasi totes aquestes zones, els hotels, tenen un servei que es diu Aurora Call, que et desperten, si tu els dius, escolta'm, desperti'm, sisplau.
Però a veure, si ja es pot preveure, què vol dir Aurora Call?
Home, t'he dit abans en tant per cent. Ah. Aquí hi ha un marge d'error i, a més, l'hora exacta no la saps.
Si truca la recepcionista a les 3 del matí, senyor client,
sí,
que senyor tenim l'Aurora, l'està esperant a la porta.
Això mateix, senyor Escapa, si vol, aquí tenim una Aurora. Llavors surts, la mires, jo no he utilitzat això, perquè nosaltres anàvem amb autocaravana, penso que és, també si algú ha d'anar a Islàndia a veure aurores, l'autocaravana és fantàstica. Però això, els hotels tenen...
Has de desplaçar una mica de l'hotel, entenc, no?
Sí.
Tot fosc.
Sí, però al mateix hotel m'imagino que deu apagar llums i deu facilitar que els seus clients puguin gaudir
de l'Aurora. A tu et va passar? Vas fer un... Com es diu? Col?
Aurora Call. No,
Aurora Call.
A mi no em va passar... Bueno, jo vaig fer l'Aurora Call...
Mister Català.
A la meva família.
Aurora Call is coming.
No, bueno, jo vaig fer l'Aurora Call perquè anàvem amb autocaravana. Sí, jo estava així. La meva família estava roncant i vaig ser jo el primer dia que els va dir, ei, hi ha una aurora aquí fora.
Ah. Es poden veure a ull nu? Calen binocles?
No, no cal res. Cal a ull nu, de fet, els binocles sobren. Qualsevol instrument sobra perquè és tan majestuosa i tan gran en l'espai que necessita molt angle de visió i amb els ulls n'hi ha suficient. El que sí que recomano qui les vegi és que s'assegui perquè si no caurà a terra. De la impressió, vull dir, de la impressió i de mirar dalt.
Si caus de cul a terra, de la impressió que et produeix...
Absolut.
De pell de gallina.
Sí, entenc, totalment.
Tu ets partidari d'aquestes agències que organitzen sortidetes per anar a veure l'Aurora o prefereixes tu amb la teva família que sigui una cosa més íntima?
Home, a mi m'agraden les coses íntimes, amb la família, però reconec que està molt bé aquest tipus de turisme astronòmic sostenible. Sostenible vol dir que són grups petits, que tenen molt de respecte al medi ambient i a la gent de les zones que visiten i que normalment van acompanyades d'una persona que els fa de guia que no només en sap del viatge sinó també en sap de les coses que van a veure. Per tant, jo estic a favor d'aquest tipus de viatges d'algunes agències.
Quin color té una aurora?
O verd, normalment són verdes, però a vegades en tons taronges i fins i tot n'hi ha de molt vermelloses. Jo les que vaig veure a Islàndia, les tres vegades que les vam veure, eren verdes, d'un verd molt clar, molt... Bueno, no te'l podria descriure, l'has de veure. Si voleu, després us enviaré, piularé algunes fotografies de l'Aurora per Twitter, i és un verd, ja et dic, d'una tonalitat que no oblides mai.
Uh-huh. De què depèn el color?
El color depèn de la interacció aquesta química que fan les partícules del vent solar carregades amb l'atmosfera en funció de si interaccionen més amb el nitrogen de l'atmosfera, amb l'oxigen de l'atmosfera. Hi ha una sèrie de factors que fan que la interacció produeixi un color químic o un altre, o una combinació d'ells. Normalment és verd. El verd és el més freqüent, però també n'hi ha de vermelles.
I, per exemple, en aquests països, a Islàndia, si el dia té 365... Si l'any té 365 dies... quantes nits es poden veure aurores?
Clar, el problema d'aquests països és, com deia abans, el tema dels núvols. Són països molt humits, mm-hmm. que hi plou molt. Això és el que malmet que qualsevol nit fosca d'hivern puguis veure aurores. Però jo et puc dir, a l'època que nosaltres hi vam anar, ens plovia cada nit. Les tres úniques nits que no va ploure i va fer clar, les tres nits vam veure aurores.
Recte final de la Terra és plana. Sempre acabem mirant cap al cel. Avui us hem explicat què són, per què es produeixen, com són, quin gust tenen les aurores que també ha vist o ha percebut el Joan Anton Català amb Aurora Call, també acompanyat en aquests fantàstics hotels islandesos.
Sí.
Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Mira, dues coses interessants. Una, seguim pendents d'aquell cometa que vam parlar la setmana passada, que és el 46P Virtanen, que s'està apropant a una visibilitat a simple vista. Encara no estem aquí, però estem esperant a veure si en les properes setmanes el podem veure a simple vista. És visible en prismàtics i si es pogués veure en simple vista podria ser molt xulo per la gent de poder-ho veure i ja n'anirem informant. L'altra cosa és que Venus el tenim super brillant. De fet, hi ha hagut gent que m'ha enviat missatges ja de correu electrònic o de... Sí, que em diuen, què és aquest objecte que brilla tant a l'alba?
Sí, realment, cada nit abans d'anar a dormir veus Venus. Mires al cel...
Abans de sortir el sol.
Abans de sortir.
El Venus ara el veiem abans de sortir el sol
d'aquí
a l'alba.
Aquí la diagonal trec el cap, no la veig.
No, mira, hauries de mirar cap a l'est, però això ho pots fer des de Sabadell perfectament.
No el veig, no.
El que hem de saber, m'has despistat ara, el que hem de saber és que demà, dia 3, que passen tantes coses com hem dit, també passa que la lluna minvant finíssima, vol dir una lluna increïblement fina, se situarà al costat de Venus abans de la sortida del sol. És una ocasió magnífica per veure-ho, per fer fotografies i enviar-la al suplement o enviar-la també a Estels i Planetes, si volen.
@Estels i Planetes. Mira, l'Aurora Col.
Ah, sí?
Sí, Aurora Col. Joan Anton Català. Si voleu contactar amb el Joan Anton, ja ho sabeu, @estelsiplanetes, @elsuplement, facebook.com/elsuplement, suplement@catradio.cat. Dubtes també amb el Joan Anton, @estelsiplanetes, el resoldrem aquí a la Terra Esplana. Una abraçada.
Gràcies, i me'n vaig a veure aurores, doncs.
Vinga, va, records a l'Aurora. Fem una pausa i arriba la vida social.